Molt bona tarda, són 8:15, sóc el Guillem Soler i comencem l'edició de l'Eix 59 d'avui, dilluns 17 de març de 2025, l'informatiu de Sant Feliu de Codines, Caldes de Montbui, Pigues i Riells del Fai i el Moianès. Arrenquem amb els titulars perquè avui parlarem que la comunitat energètica local de Caldes de Montbui va fer estalviar més de 40.000 euros entre 300 llars calderines el 2024. Ona Codinenca ha sigut present a la jornada d'educació mediàtica i comunicació local de la xarxa d'audiovisual local. S'acaben els talls nocturns a la C59 a Castellarsol. Aquesta nit passada ha sigut l'última sense circulació.
El butlletí dels municipis de la C59.
Comencem l'Eix 59 d'avui explicant-vos que la comunitat energètica local de Caldes de Montbui tanca el 2024 amb els objectius proposats per l'Ajuntament complerts, amb un estalvi directe entre les més de 300 llars adherides d'exactament 41.913 euros i un repartiment en subvencions per la instal·lació de sistemes fotovoltaics en habitatges i empreses de 126.250 euros. Avui el consistori calderí ha presentat aquests resultats del 2024 d'aquesta comunitat energètica local, també anomenada CEL per les seves sigles, que és un projecte impulsat des de l'Ajuntament el 2019 després de la declaració d'emergència climàtica per part de la Generalitat de Catalunya. El seu objectiu és impulsar la transició energètica a Caldes i deixar enrere les fonts d'energia contaminants. El projecte es divideix en dues modalitats. La primera es basa en la creació de diverses instal·lacions fotovoltaiques que cobreixen la major part del nucli urbà i que serveixen tant per alimentar equipaments municipals com també per cedir part de l'energia generada a famílies que tinguin dificultats per instal·lar-se plaques solars a casa seva. És en aquesta modalitat on les més de 300 llars ja adherides en els 18 punts repartits pel municipi han estalviat més de 40.000 euros, una mitjana de 139 euros per llar el 2024. La segona modalitat busca fomentar la generació privada d'energia fotovoltaica i s'adreça a particulars i també empreses que ja disposin d'instal·lacions per la captació d'energia solar o que no en tinguin i en vulguin disposar. Així ha valorat el funcionament general del projecte l'alcalde Isidre Pineda.
Ja hi ha 300 famílies connectades a les 18 instal·lacions fotovoltaiques públiques en la modalitat A. Això està suposant un estalvi econòmic important de més de 40.000 euros pels calderins i les calderines en la seva factura de la llum. Però és que, a més, també en la modalitat B ja podem explicar que l'Ajuntament de Caldes de Montbui ha repartit més de 125.000 euros en concepte de subvencions a usuaris particulars per fomentar la instal·lació de plaques fotovoltaiques. La CEL de Caldes està sent un element transformador i d'impuls de l'energia verda, però és que, a més, també està generant un estalvi econòmic als calderins i les calderines.
El regidor d'Acció Climàtica, Jordi Martín, ha volgut anar al detall exposant el cas concret real d'una família adherida a la modalitat A.
Que si anem al detall concret d'un ciutadà, d'una família, que l'any 2022 encara no era de la CEL, al mes de març va pagar 100 euros de factura elèctrica, el 2023 va pagar 43 euros, per tant tenim un estalvi de 60 euros, i que a més es manté el temps. Per tant, la CEL segueix funcionant, la CEL funciona. El març del 2024 ha pagat 41 euros. Per tant, hem passat aquests 100 euros de factura abans a 40 euros després de la CEL.
L'èxit de la CEL va fer que a finals del 2022 el de Caldes de Montbui fos l'Ajuntament amb més potència fotovoltaica col·lectiva instal·lada de tot Catalunya amb 221 kW de potència, una xifra que quasi doblava la del segon, que era ni més ni menys que l'Ajuntament de Barcelona. El projecte també va rebre a finals de l'any passat el reconeixement europeu Urbact, que premia les millors polítiques innovadores i de desenvolupament urbà sostenible de la Unió Europea. Ara mateix hi ha 18 instal·lacions en marxa al centre urbà i hi ha aprovats entre 7 i 8 projectes a l'espera de finançament per dur la CEL també a les urbanitzacions. I I avancem amb més informació perquè Ona Codinenca ha sigut present avui a la Jornada d'Educació Mediàtica i Comunicació Local de la Xarxa d'Audiovisual Local que s'ha celebrat aquest matí al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona amb l'objectiu de compartir experiències entre institucions i mitjans de proximitat per promoure així una educació mediàtica de qualitat a les escoles catalanes que formin a persones preparades per enfrontar-se al context comunicatiu actual, en una era on tota la població està saturada d'informació i sovint d'informació que és errònia i falsa, la XAL ha organitzat aquest acte per conscienciar sobre la importància de l'educació mediàtica des dels més petits als més grans i ha comptat amb la participació d'experts i de representants de mitjans de comunicació locals, com també d'universitats i d'organismes públics. En aquest panorama, la figura dels mitjans de comunicació local o de proximitat com el nostre, com d'Ona Codinenca, són claus per explicar què passa i com passa cada cosa en els límits cadascú del seu territori. Així ha explicat la Gemma Permanyer, directora d'aquesta casa, la posició de les escoles en el projecte de la ràdio.
Des del principi hem tingut clar que havíem d'implicar les escoles en aquest projecte de ràdio per crear pedrera, perquè els que ara són infants seran els futurs voluntaris de la ràdio i volem que es creguin el projecte tant com nosaltres, però també perquè l'escola sovint és la porta d'entrada d'aquelles famílies que han vingut noves al poble. Pensem també que com a mitjà públic tenim l'obligació d'explicar-los qui som i què som, i la ràdio és el mitjà que els pot explicar com és aquest lloc que han triat per viure. A partir d'aquí hem anat sumant experiències i veiem també que l'educació mediàtica és un camp per recórrer, i avui estem corroborant que n'hi ha molt per recórrer.
I concretament, la directora ha volgut també explicar a tots els presents a la sala els projectes compartits de la ràdio amb els centres escolars de Sant Feliu.
Diem l'escola a la ràdio i la ràdio a l'escola perquè passen les dues coses. Són moltes les escoles que ens visiten, però des de fa 5 anys tenim un estudi a l'escola pública de la població, l'escola Jaume Balmes, gràcies a l'AFA, que va ser qui es va creure el projecte, el van muntar ells, i setmanalment elaboren unes càpsules que duren entre 2 i 5 o 6 minuts perquè hi participen tots els alumnes de l'escola, des de P3 fins a 6è. En funció de l'edat de l'alumnat, doncs és més llarg o més curt. Ho posem just després de l'informatiu perquè així també és el ganxo perquè els pares arribin a l'informatiu. Fruit d'aquest acord, també els alumnes visiten els de quart de primària cada any d'escola, la ràdio, i és quan veuen que formen part d'un projecte que és molt més gran i que va més enllà de les portes de la seva escola. Amb l'altre centre, amb el FEDAC, que és concertat, tenim el conveni amb secundària, anem a tercer d'ESO, els expliquem com funciona la ràdio i anem dues vegades, ho fem des de la vessant més periodística i també des de la vessant més tècnica.
La notícia més immediata en aquest àmbit és la posada en marxa de la col·laboració entre Ona Codinenca i el Consell d'Infants de Sant Feliu, que són representants de 5è i de 6è de les dues escoles codinenques que es troben mensualment per abordar diverses problemàtiques, per explicar els resultats dels seus treballs a través de la ràdio en el format d'un programa. Aquesta iniciativa destaca l'arrelament i la importància de la ràdio al municipi, ja que la idea i la proposta va sorgir dels mateixos alumnes. Així ho ha explicat avui la Gemma Permanyer.
Il·lusió, fa tot just una setmana que vam tenir el primer contacte. Ells han treballat aquest any la influència de les pantalles, han fet enquestes sobre l'ús del mòbil, sobre quines aplicacions fan servir, i volien traslladar-ho d'una manera creïble a la població, tota aquesta feina que han fet, i se'ls va acudir que la manera de fer-ho era trucar a la ràdio. I a partir d'aquí, doncs, hem tingut aquest primer contacte, faran enquestes al carrer i això s'acabarà consolidant amb un programa de ràdio que faran els nens del Consell d'Infants el mes de maig a Ona Codinenca.
Representants d'altres institucions com la consellera d'Educació i de Formació Professional Esther Niubó també hi han sigut presents, com també Laura Pinyol, que és la vicepresidenta del Consell d'Audiovisual de Catalunya. Altres mitjans locals com el 9FM o Ràdio Tordera han detallat com hem fet des d'Ona Codinenca els seus projectes amb les escoles, com també la transformació i adaptació dels seus formats per fer una educació mediàtica més accessible i atractiva per al públic escolar. I avancem perquè el tall total de la circulació a la C-59 a l'altura de Castellterçol a la nit va arribar ahir al seu últim capítol. Des del Departament de Territori asseguren que amb el tall d'aquesta nit passada es va poder aplicar l'aglomerat i que ja no farà falta cap tall més de la circulació en aquesta actuació. El que sí que es mantindrà és l'habilitació d'un únic carril de circulació amb semàfors reguladors que donen pas intermitent, unes afectacions sobre les quals no s'ha comunicat la data de restabliment de la circulació normalitzada. Recordem que el tall i les obres actuals en aquest quilòmetre 30 de la C-59 a l'altura de Castellterçol han sigut necessaris per augmentar l'amplada del pas de la carretera per un torrent que passarà dels 5,5 als 8 metres. Es tenia previst realitzar talls nocturns des del passat diumenge 9 de març, el dimecres dia 19, però finalment s'ha reduït el termini i el tall total de la circulació només s'ha produït en 4 de les 8 nits previstes. I tornem a Caldes de Montbui perquè a la Vila Termal ha celebrat aquest cap de setmana la 13a edició del Mercat de l'Olla i la Caldera, que ha portat de nou milers de visitants al centre històric calderí. Ens ho detalla en Roger Rams.
Tot i la previsió de temps inestable que només va fer la guitza finalment ahir a la tarda, Caldes ha celebrat aquest cap de setmana una nova edició del Mercat de l'Olla i la Caldera. Desenes de persones procedents de diversos punts del país s'han apropat a la Vila Termal per gaudir de la proposta comercial i gastronòmica. Al llarg de tot el cap de setmana es van repartir més de 6.000 racions de llegums cuites amb aigua termal acompanyades de carn. A més, les dues novetats de la cita en l'àmbit gastronòmic, el brou i també l'olla calderina, van ser tot un èxit, segons l'organització. De fet, es van cuinar uns 3.200 litres de brou termal que es van esgotar, consolidant un cop més aquest caldo com un dels productes estrella del municipi més enllà del mercat de Nadal. Jordi Bufí és un dels cuiners de l'olla.
En principi era una olla de llegums, que anava amb botifarra negra, botifarra del Perol i rostillons, però es trobaven que també ens seguien demanant que volien caldo la gent. Llavors doncs, hem fet un mig i mig, no? I hem fet l'olla de llegums, hi hem posat tocino i vedella i hem aprofitat l'aigua de les llegums per fer també un caldo. I llavors així podem fer les dues coses, servir llegums i servir caldo. Així està tot cobert.
Tot i l'afluència, com dèiem, de visitants de fora del municipi, també van ser molts els calderins i calderines que van gaudir de les parades d'artesania i productes de proximitat i de les activitats infantils i familiars que es van succeir entre dissabte i diumenge. A més, un dels clàssics al voltant d'aquest Mercat de l'Olla és la iniciativa Sants amb l'Olla, que organitzen diversos restaurants calderins i que en molts casos van omplir totalment les seves sales els dos dies del cap de setmana. Enguany s'hi han sumat 11 locals que fins al pròxim 23 de març, és a dir, fins diumenge de la setmana vinent, oferiran encara plats cuinats amb aigua termal.
Els esports.
I com cada dilluns anem ara a repassar els resultats esportius del cap de setmana dels equips de les nostres contrades. Ens posem els patins per repassar l'hoquei i comencem explicant que el Cerdanyola fa tocar de peus a terra al Sant Feliu de Codines amb un contundent marcador de 8-2, partit totalment dominat pel conjunt local que va fer 4 gols a cada part i que no va deixar que en cap moment els codinencs els posessin la por al cos. Els de Sant Feliu necessiten de nou una victòria per no patir perquè es troben a només 2 punts a tornar a les places de descens. I a l'Hockey Lliga, la principal lliga de l'estat, el Recamp Làser Caldes va perdre a domicili per 2-0 contra el Voltregà. El partit no va ser massa ortodox perquè els únics 2 gols del partit van arribar als primers 2 minuts de joc i la resta de partit va ser molt igualat però sense canvis en el marcador. Els calderins segueixen així 9ens amb 21 punts. I seguim a l'Hockey Lliga, però en aquest cas femenina, perquè el duel d'Ona Codinenca acaba sense sorpreses amb la victòria contundent del Palau Solità a casa el Vigues i Riells per 0-5, un partit sense massa comentar, amb domini absolut de les visitants durant tot el maig. La lliga es posa molt calenta perquè el líder, el Telecable, va perdre a casa les terceres i amb això les de Palau assalten el lideratge. Triple empat, això sí, a 48 punts ara mateix a la primera posició, que preveu un final de lliga apassionant. Tot això ens ho detalla més en Roger Rams.
Sí, el Palau, que tanca la 18a jornada de Lliga com a líder amb 48 punts, són els mateixos que Telecable i que Fraga, després de derrotar el Bigues i Riells amb un còmode 0-5, i també gràcies a la derrota del fins ara líder, el Telecable, justament a mans del Fraga, per 2-0. Les palauenques van fer un molt bon partit, dominant des de la primera meitat amb gols de Mariona Colomer, Aina Florenza i Laura Puigduet en el primer temps, i dos gols més obra de Marina Codina i de Carla Font de Glòria a la segona part. El Bigues, malgrat comptar amb el factor pista a favor, no va tenir pràcticament cap opció de cara a porteria i no aconsegueix trencar la ratxa de no guanyar aquest 2025. Escoltem l'entrenador del Palau, Andy Colaiani.
Bueno, era un partido que sabíamos que si lo ganábamos nos ponía en la cima de las posiciones, un poco lo habíamos hablado antes del partido, que era un partido importante por esto, y creo que hemos jugado bien, ¿no? La primera parte bastante mejor que la segunda, creo que en la segunda nos faltó un poquito de movilidad, el equipo estaba un poquito estático. Es una pista muy incómoda la de Vigas, resbala mucho, la bola tiene algunos botes, pero bueno, nada, lo importante es que hemos conseguido los 3 puntos.
A només 8 jornades pel final de la competició, la classificació, com dèiem, està més que ajustada per la part alta on es troba el Palau. Recordem que enguany el líder serà l'equip que quedi primer i no hi haurà play-off. En canvi, el Vigas és 11è amb 12 punts a només 2 de les posicions de descens.
Moltes gràcies, Roger, i fem ara la pilota més gran i passem al futbol, concretament a la primera divisió catalana, amb mal resultat però bon partit del Caldes de Montbui, que va empatar a casa a 1 contra els segons classificats, el Sant Juan de Montcada, en un partit que va ser molt igualat i en què el marcador no es va moure fins al minut 67 en primer, un gol dels visitants que va ser respost al minut 82 pels locals. Un resultat que no satisfà cap dels dos equips, tot i que el Montcada amb aquest punt retalla un punt precisament als líders que van perdre aquesta jornada i el Caldes segueix només a un punt de la salvació. I baixem ara dues categories fins a la tercera divisió amb una nova jornada sense sorpreses pel Bigues i Riells al Fai, que suma la seva 17a derrota en 22 partits aquesta temporada, i en aquesta ocasió ho ha fet al camp del Vilamajor i per 4-0. El partit va estar controlat de cap a peus pels locals, amb un gol a la primera part i 3 a la segona, que van deixar aquest voluminós marcador. Els de Bigues, podem dir malauradament, que van directes a la quarta divisió, ja que ara mateix només porten 6 punts. I en la mateixa lliga, jornada a jornada, el Sant Feliu de Codines demostra que és un equip sòlid i dur a batre. En aquest cas, però, empat a 2 a casa del Canovelles, que és el tercer de la lliga, per això tant mèrit, en un duel apassionant on el Sant Feliu va tenir tocar la victòria fins que els visitants van empatar el partit a un minut pel final. Mala sort, doncs, pels codinencs, que la veritat és que s'estan deixant molts punts als minuts finals en aquesta temporada, però es consoliden amb aquest punt a mitja taula. I per acabar, en el grup 4 d'aquesta tercera divisió, el Mollà segueix líder amb una nova victòria, i en aquest cas a domicili a casa el Pradenc per 1-3. El partit va anar al descans amb avantatge de 2-1 i un gol de la segona part del Pichichi va acabar de decantar el resultat pels del Moianès. Com hem dit, doncs, el Moia continua primer, però a l'espera del partit pendent que té el Sant Julià de Vilatorta, que només està un punt per sota, és a dir, que si guanya aquell partit, passarà els de Moia.
El temps.
I un cop repassat els resultats esportius, traiem ara el cap per la finestra per portar-vos el temps de demà dimarts, amb una setmana que es preveu inestable i que ens portarà estones de tot, és a dir, de sol, de pluja, de núvols, de tot. Abans, però, comencem fent un repàs a les temperatures actuals. Tenim 6 graus a Sant Feliu de Codines, a Caldes de Montbui 2 graus més amb 8 graus, Bigues i Riells del Fai 7 graus i a Mollà i a Castellterçol baixem fins als 5 graus. Pel que fa a la previsió meteorològica de demà dimarts, ho dividirem, com sempre, en dues zones. Comencem, doncs, per Sant Feliu de Codines, Caldes de Montbui i Bigues i Riells del Fai, amb una jornada que tindrà dues parts molt diferenciades. Fins al migdia, el sol serà el protagonista i deixarà un matí amb el cel força clar i molt assolellat, però aquest sol no estarà sol, precisament. Arrencarà el dia acompanyat de núvols prims que amb el pas de les hores aniran apoderant-se del cel i en la segona meitat del dia ja l'hauran cobert del tot, així que a partir del migdia els núvols passaran a ser els protagonistes i el sol desapareixerà entre ells, precisament. precipitacions se n'esperen, però no seran fins a quasi la mitjanit. Pel que fa a les temperatures, els termòmetres seguiran sense pujar massa a Caldes, les màximes seran de 13 graus a Bigues i Riells de 12 i a Sant Feliu de Codines d'11 graus, les mínimes per sobre els 3 graus als tres pobles. I continuem i acabem, com sempre, pel Moianès amb Castellterçol i amb Moià. Jornada molt semblant a les altres poblacions, amb dues meitats de dia molt diferenciades, la primera governada pel sol i la segona pels núvols, dir així que segueix aquesta inestabilitat que us estem comentant i que permetrà tenir estones de tot. Pel que fa a les temperatures, hi haurà màximes d'11 graus a Castellterçol i de 10 a Moià i mínimes que s'acostaran als graus negatius sense sobrepassar els 0 graus. I fins aquí el programa d'avui. L'Eix 59 és una producció d'Ona Codinenca que s'emet per Ona Codinenca, per Ràdio Castellterçol i també per Spotify. Podeu seguir l'actualitat al moment al web d'Ona Codinenca i a la xarxa social X, els perfils d'Ona Codinenca i el de l'Eix 59. Gràcies per seguir-nos un dia més en nom de tot l'equip. A la redacció hi tenim en Jordi Givert, en Roger Rams, la Gemma Permanyer i us ha parlat el Guillem Soler. Moltes gràcies i ens escoltem demà.